Són dos quarts tocats de dues i a Ràdio L'Escala engeguem una nova sessió de l'Espai Alcaldia. En directe amb Víctor Puga, alcalde de l'Escala. Víctor, si una setmana més.
Gràcies, molt bon dia a tothom.
Un programa Alcaldia que el podeu seguir a través de la FM, a la freqüència de Ràdio L'Escala 107.6, a través del web de Ràdio L'Escala, radiolescala.cat, a través del web de Canal 10 Empordà, a través de la TDT per Canal 10 Empordà, a través de del canal d'àudio de la TDT, també de la nostra demarcació. En directe o en diferit podeu seguir-ho. Si la seguiu en directe, a més, sou convidats a participar-hi. Podeu participar-hi trucant-nos al telèfon 972-77-1000. Podeu participar-hi enviant-nos un missatge al WhatsApp número 627-40-53-99. Missatge de text o missatge de veu. També està molt de moda, es veu ara, agafar el mòbil i enviar missatges amb la veu. Senyor alcalde, què passa amb el carrer tal? O senyor alcalde, ens agradaria que parlés del tema qual. Podeu fer-ho doncs, a través del WhatsApp, que rebem el missatge instantàniament i de seguida que puguem l'escoltaríem també a través d'antena. 972-77-1000, la trucada de tota la vida. 627-40-53-99, el missatge a través de WhatsApp, versió text o versió àudio. Tenim una primera trucada pel sistema analògic de sempre, a través del telèfon. És una trucada d'en Hamza.
Sí.
Hola, bon dia.
Bon dia. Bueno, que us volia informar que aquesta setmana, aquest divendres, jo, la meva mare i el meu germà hem de deixar el pis i bueno, la meva mare ha presentat instàncies a l'Ajuntament sense obtenir respostes per escrit. I bueno, demano al senyor alcalde que compleixi la llei 24 del 2015 que obliga a donar habitatge alternatiu amb un mínim de 3 mesos, que ara que sigui.
Hamza, en un cas concret i sempre delicat com aquest de l'habitatge.
Sí.
És ben clara la seva interlocució, la seva trucada. L'alcalde t'ha escoltat, ara en parlem.
Vale, perfecte, moltes gràcies.
A vostè per trucar-nos.
Vagi bé. Adéu,
fins ara, Hamza. Senyor alcalde, en Víctor, trucada al tema dels desnonaments i quin paper hi ha de jugar l'Ajuntament a l'hora de fer complir la llei.
En tot cas, jo el que puc fer és una reflexió general, perquè òbviament d'un cas concret no seria convenient que jo en parlés de manera doncs, pública en el sentit de que són dades de caràcter personal i per tant no... Jo des d'aquest micròfon, òbviament, no puc parlar d'un cas concret que afecta serveis socials, que conec doncs, amb cert detall i que el que comento, doncs, òbviament, no puc donar els detalls. I segur que en Hamza ho entén perfectament. Per tant, la seva pregunta segurament no anava perquè expliqués el seu cas, segur que no, sinó que per posar doncs, una situació doncs, que ens preocupa a tots, que és la d'alguns desnonaments, d'algunes famílies, algunes persones que ho passen malament, que no poden pagar el lloguer o que no poden pagar la seva hipoteca i es troben en una situació de doncs, límit, que els fan fora de l'habitatge que han vingut ocupant. D'aquí, doncs, buscar una responsabilitat única de l'Ajuntament, doncs, jo crec que... Bueno, jo crec no, estic convençut doncs, que no és el que toca fer. En tot cas, l'Ajuntament el que pot és ajudar i des de serveis socials jo crec que es fa una molt bona feina, jo sempre ho comento, tenim uns excel·lents professionals, tenim un tractament d'aquestes qüestions que jo crec que és assenyat i que és d'acord amb les possibilitats que té l'Ajuntament i amb les competències que té. Aquí, quan parlem de certament hi ha la llei 24-2015 que d'alguna manera obliga a reallotjar en algunes circumstàncies concretes en les que es troba una persona, una família que els desnonen del seu habitatge i hauríem de veure si aquest cas, en tot cas, les compleix, doncs hauríem d'estudiar-ho. En qualsevol cas, l'administració té una sèrie d'obligacions, que és intentar fomentar el lloguer social, intentar reallotjar a la mesura del possible a través d'una taula d'emergència habitacional que depèn de la Generalitat, quan en algun cas d'aquests s'ajusta a aquests requisits i l'Ajuntament el que fa és de tramitador, en aquests casos, tramitador, quan hi ha una sol·licitud, doncs es deriva a la taula d'emergència habitacional per la seva resolució. Això comporta doncs, tota una sèrie de qüestions que no són senzilles d'explicar doncs, així amb certa concreció ara aquí. En qualsevol cas, l'Ajuntament sí que es compromet a doncs, ajudar a les famílies que no poden arribar, doncs, que es troben en una situació d'aquestes límit, que estan avaluades per serveis socials i que necessiten un complement al lloguer, un complement als subministres, tot això s'ha doncs, vingut fent doncs, des de fa ja uns quants anys, i en qualsevol cas, doncs, jo crec que fem la feina ben feta. Jo crec que hauríem de parlar de casos generals i de les possibilitats que té l'Ajuntament. També no té habitatges doncs, per oferir. Això, si s'explica això, doncs, no s'explica la veritat. Tenim doncs, una obligació, ja no només legal, sinó moral, d'anar a buscar les entitats bancàries, entitats financeres que tenen habitatges que no estan ocupats, intentar que aquests es posin a lloguer social. Tenim, doncs, hem bonificat el 100% de l'IBI per a aquelles persones, aquells propietaris que vulguin posar un dels seus habitatges també en aquesta bossa de lloguer social, i jo crec que hem de fer polítiques socials en aquesta línia. Però donar falses esperances a la gent, dir a tothom que estem en una situació límit en aquest sentit de desnonament, que l'Ajuntament té l'obligació de reallotjar i que l'Ajuntament procurarà donar-los una vivenda, jo crec que és faltar la veritat, perquè ni hi ha les possibilitats ni tampoc crec que sigui una bona manera d'afrontar una situació com aquesta. Una situació com aquesta s'ha d'afrontar doncs, amb estudi, amb anàlisi, cas a cas, veient quines són les possibilitats concretes que té l'Ajuntament, quines possibilitats ofereix la Generalitat a través d'aquesta taula d'emergència, i entre tots buscar una solució que realment no es preocupa, no només a l'escala, sinó a tot el país. Jo crec que l'Àngel Rodríguez, que és el regidor, va explicar-ho, diria, fa no masses dies o setmanes a la Casa de la Vila. Parlava de que hem contactat amb una fundació que fa aquesta feina de mediador, d'intentar resoldre problemes. Jo crec que estem en aquesta línia i, en tot cas, jo insisteixo en que es fa molt bona feina i que han de valorar cada cas, cada cas concret, perquè una solució estàndard per a tothom, doncs, aquesta no existeix. I insisteixo en que donar falses esperances a la gent que es troba en una situació d'aquestes, doncs jo crec que no és una bona manera d'afrontar-ho.
L'Ajuntament no pot arribar a reallotjar alguna família? Pregunto, eh?
L'Ajuntament, és que insisteixo en que s'hauria d'avaluar cada cas. L'Ajuntament el que demana és que si una persona, l'Ajuntament, l'administració, si una persona, una família es troba en una situació d'aquestes límit, que el més aviat possible es posi d'acord amb l'administració, que presenti tota la documentació que requereix, serveis socials fan el seu informe, ho deriven a la taula d'emergències de la Generalitat. Si tot això es fa ben fet, doncs l'Ajuntament hi té més a dir, tenim més temps per actuar. Ara, si això doncs, no s'atén a aquestes suggerències o aquests requisits que marca serveis socials, que són els lògics per afrontar una qüestió d'aquestes amb garanties d'èxit...
Doncs, deia en Hansa que no se li han respost les instàncies que han entrat a registre.
Em consta que aquest cas s'ha portat des del primer dia, s'ha fet un seguiment doncs, molt de detall i que s'ha fet la feina ben feta. Per tant, no, jo crec que, bueno, crec no, segur que no és així.
Aquest un dels temes el suggerit per la primera trucada del programa d'avui. En tenim un altre en espera, és d'en Joan Payet. Joan, bon Hola. Dia, benvingut a la ràdio.
Molt bé, bon dia a tothom.
Bon dia, Joan.
Digueu. Vete, Víctor, quasi m'estalvio una pregunta que lliga molt amb el que t'ha fet ara en d'allò, en Ramon. Però jo m'allargo...
En Ramon?
No era en Ramon.
En Hamza.
Per això dic... Lliga una mica, però també et faig la pregunta perquè és més llarga. Jo dono per fet que hi ha hagut un superàvit de l'Ajuntament, va haver-hi, hi ha hagut, per les converses que has tingut tu aquí a la ràdio, tal, tal, i dono per fet que està bé, que és un superàvit. Llavors, això que es diu de la gent que està en aquestes situacions, que ara ha passat això d'aquesta dona i tal i tal, jo m'agradaria que l'escala no hagués de passar. Seria molt complicat, que l'Ajuntament d'aquest superàvit pogués tenir un parell de persones, o una, però més dues, que en tant en tant poguessin anar donant un tomb en aquestes cases que l'Ajuntament ja ho sap, qui està bé, qui està malament, o qui ho està més o qui ho està menys, perquè això seria molt bo. I llavors, això que has dit al final, de que, esclar, s'han de fer les coses ben fetes i s'han de posar poques a tramitar i tot això està molt bé. Però aquí hi hagués una persona que també els pogués ajudar a fer aquests tràmits. Perquè a vegades es posen a fer aquests tràmits i el que fa la gent és tirar-se darrere perquè no s'atreveix. I l'última, que per mi és molt bona, molt, molt, molt. És fabulós que cada vegada, jo que estic també he fet una mica de seguiment, i la gent que va al MAC d'Empúries no ve cap a l'escala, només els escalencs. Els escalencs s'han de tornar tots. Però allà on llegeixo, allà on trobo, inclús aquí la televisió, inclús els anuncis que es troben tot, sempre posa Mac Empúries. Ai lloc, si no ho sabem, posa l'escala. Jo no sé si pot posar davant, a darrere, al mig o al costat, però ai lloc, l'escala. I molts són Castelló d'Empúries. I em puc donar fe. Gràcies, Víctor.
Molt bé. Gràcies a tu, Joan. Adéu-siau.
Aquesta darrera qüestió no l'he entès massa bé, però...
Que, jo vull entendre que gent que llavors ho confon i d'Empúries sí. Van al municipi que diu Castelló d'Empúries.
Sí, jo crec que cada vegada passa menys, però en tot cas el Mac d'Empúries és un conjunt, en aquest cas un conjunt arqueològic que depèn de la Generalitat, no depèn de l'Ajuntament, que el seu nom és Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries i que no deixa de ser una seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries. I en tot cas, no sé si es referia exactament als indicadors, a la senyalització... Bueno, li preguntarem a en Joan, que ens detalli una mica més. Li he volgut dir, ja no hem tingut temps, perquè ja havia penjat. En qualsevol cas, ell, aquesta reflexió la fem tots, aquest comentari de que la gent arriba a Empúries i no s'acosta aquí a l'escala, jo crec que cada vegada passa menys. També el perfil del visitant d'Empúries a vegades és molt concret i no sé, en la seva ruta doncs, no hi figura l'escala perquè ve ja amb una... Doncs amb una excursió determinada i amb unes parades ja marcades, però cada vegada hi ha aquesta vinculació amb Empúries cada vegada és més forta. Tenim des de fa 2 anys, 2 estius, tenim una persona allà doncs, amb un horari d'atenció de l'oficina de turisme que doncs, dona informació de l'escala i intenta doncs, que la gent s'acosti aquí. Tenim el carrilet que fa que tenim una parada allà, per tant, jo crec que aquesta feina es va fent, en tot cas avaluar doncs, si és poca, és molta, si hauria de ser més o menys la gent que arriba allà i ve aquí a l'escala, doncs seria un tema d'analitzar més amb més profunditat. L'altre tema, doncs, és veritat que d'alguna manera, doncs, jo ho he anat explicant en la primera intervenció, la primera pregunta d'aquest senyor, d'aquest noi en Hamza. Quan es parla del superàvit, doncs jo crec que hem d'aclarir-ho, jo intento fer-ho sempre. Nosaltres tenim, obligatòriament, hi ha una llei d'estabilitat pressupostària, tenim una llei que ens obliga a un pagament 30 dies o 60 dies als nostres proveïdors. Tenim una sèrie de normatives que ens obliguen a tancar l'any amb superàvit, perquè si no tanquéssim en superàvit no estaríem incomplint aquesta llei d'estabilitat pressupostària. Per tant, és un superàvit, en part, és un superàvit tècnic. És veritat que l'escala té un superàvit important els darrers anys, però també és veritat que els municipis veïns també el tenen. I és perquè, insisteixo, perquè aquesta normativa d'alguna manera et porta a que tanquis amb superàvit. El mes de gener, el tancament de l'exercici 2016, que és la fotografia d'aquell doncs, instant, doncs, ens serveix aquest superàvit, ens serveix per atendre els pagaments del gener, febrer, que es genera molta facturació, i si no tinguéssim aquest superàvit, que en definitiva part és romanent de tresoreria, que són diners que tenim a caixa, si no podríem atendre aquests pagaments. Per tant, la cosa està bastant compensada. Llavors hi ha una altra qüestió, i és que el superàvit no es pot invertir, només es pot invertir superàvit per inversions financerament sostenibles. L'Estat ha relacionat tota una sèrie d'inversions que considera doncs, que són inversions sostenibles i només pots destinar el superàvit a aquest tipus d'inversions. No despesa corrent, per tant, no la contractació de personal, no a la compra de material, tot això no, únicament inversions. Per tant, això el que ens ajuda és que any rere any no anem a fer un crèdit per fer les inversions i puguem utilitzar el superàvit. I per això doncs, aquest endeutament ha anat baixant tant, sobretot els darrers anys. Hem passat d'aquest 90 a un 30 i segurament doncs, en el futur a un 20, que segurament aquest any tancarem el 24-25%, que és una quantitat molt encara significativa, però extraordinari el fet de tenir un endeutament tan petit a l'Ajuntament. Per tant, el superàvit no es pot dedicar al que diu en Joan. No obstant, això no vol dir que no es puguin fer polítiques socials i que serveis socials no es tingui aquesta, no hi hagi aquesta tasca d'acompanyament d'aquestes famílies que detectem, que sabem que estan en dificultats, no només per pagar el lloguer, sinó pel tema pels aliments, per la roba, per l'educació dels fills, si en són famílies que tenen dificultats a un altre nivell, doncs tot això, el Servei Social ho té molt i molt pautat, amb uns protocols, i jo crec que es fa aquesta feina. Jo el que he volgut dir a la primera intervenció és que si una família sap que ha de ser desnonada doncs, d'aquí 8 mesos, doncs immediatament el que ha de fer és anar als serveis socials. I no només als serveis socials, sinó si els serveis socials li diu a la família o a la persona que ha de reunir, que ha de presentar tota una sèrie de documentació per fer una tramitació que això finalment doncs, pugui resoldre el seu problema aplicant aquesta llei i buscant un allotjament alternatiu, doncs això s'ha de fer. Si això es fa quan només queden 15 dies pel desnonament, òbviament L'Ajuntament no té marge, la Generalitat tampoc, i llavors ens trobem amb un problema. Jo he volgut dir això, eh? Per tant, és important que la gent vingui a serveis socials, que s'informa, i que el que diu serveis socials doncs, intenti fer-ho, perquè és la manera més fàcil de poder ajudar aquestes famílies.
Vinga, doncs tenim... avui és un programa participatiu. De Dan Hams, a banda d'en Joan Paia, tenim una tercera intervenció, una tercera trucada a càrrec d'en Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, sigues benvingut a la ràdio.
Molt bé.
Digueu, endavant, sisplau. Una cosa prèvia abans. Josep Lluís, entenc que tens la televisió a prop. Hauries de baixar el volum perquè sentim l'eco amb un segon de retard.
El que passa és que també afineu vosaltres la televisió perquè la teniu posada de tal manera que el que rebem la televisió lo rebem amb eco, també. Amb un so diferent.
Escolta'm, estem a la ràdio, ara parlarem amb la televisió quan acabem el programa, però en tot cas no controlem des d'aquí, des d'aquest programa, ara mateix l'àudio o com ho rebeu a casa. Va, ho mirarem.
I tant. No?
Endavant, Josep Lluís.
Hola, bon dia. Soc el Josep Lluís Gómez, soc concretament una persona vinculada a la PA, suposo que el senyor Puga em coneix. Uh-huh. I ja ens hem vist alguna vegada. Jo lamento molt, però li tindria que contradir a diferents coses que està dient el senyor Puga amb aquest canal. Una d'elles és, quan parla del tema de que l'Ajuntament contesta a totes aquelles coses que als ciutadans li manifestem mitjançant el registre d'entrada, li tinc que dir que lamentar-lo molt no és cert. L'Ajuntament i nosaltres a la taula d'habitatge, que és un lloc que aquí a l'Escala en tenim, amb el qual diferents organitzacions de l'Escala plantegen la problemàtica i parlem amb l'Ajuntament, ho hem dit innumerables vegades, de que ens sembla... no ens sembla gaire seriós que una persona faci una instància mitjançant el sistema que té l'Ajuntament de fer-la i a l'Ajuntament, ni li contestin. Crec que, desvirtua molt el tema de les instàncies, perquè si al final les faig i no me les contesten, doncs no val la pena que les faci. El tema d'aquesta senyora que està parlant, que ha trucat al seu fill fa una estona, és un tema d'ells. Li dic a l'alcalde que ja ve que està prenent nota, que prengui nota que això té un registre d'entrada al mes de març d'aquest any i tot el que tenia que fer servei social es va enviar a l'octubre a la taula d'emergències, a l'octubre. Llavors, els plaços i tot això, és un tema que hem parlat a la taula d'habitatge des del març fins a l'octubre. Cada taula d'habitatge hem parlat d'aquest tema. Mm-hmm. Llavors, quan està parlant també del tema de l'altre dia, en l'altra interlocució que feia, parlava que aquí a l'Escala el tema de pisos i tot això, continuo dient que val la pena que es midin qualsevol persona que tingui dubte, que es miri la pròpia pàgina de l'Ajuntament de l'Escala i allà veuran exactament les dades que l'Ajuntament publica. Llavors, els pisos buits a l'Escala són els que posen allà, que a més no és algo que faci l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament de l'Escala ni tan se vol que sapiguem té fet cap estudi per determinar això. És una informació que ve de la Generalitat i que en molts llocs sí que s'ha contrastat i que, lamentant-lo molt, són aquestes xifres. Uh-huh. Senyor alcalde, a l'Escala n'hi ha molts ocupes. Encara que vostè pensi que no, n'hi ha molts ocupes. I vostè l'hauria de saber. Per part de la PA, amb una sèrie de protocols que hem fet amb l'Ajuntament, no concretament amb vostè, perquè vostè a la taula d'habitatge no apareix mai, sinó les persones que van allà, hem fet uns protocols de forma que l'Ajuntament, mitjançant els seus tècnics, avalua les persones que estan en aquestes situacions. Amb la qual cosa, l'Ajuntament hauria de saber que n'hi ha, déu-n'hi-do, la quantitat de persones que estan ocupant. El tema de pisos, senyor alcalde, li torno a dir que hi ha pisos de les entitats bancàries...
I breument, Josep Lluís, sí,
tres i tants oberts. Que l'Ajuntament, anar fent una mica allò de anem a fer alguna cosa perquè no ens diguin que no fem res, aquí anar desapareixent gent que estava a la taula, ara vinc, ara no vinc, ara sóc, ara no sóc, ara envio, ara no envio, els bancs els han pret el pèl a aquest Ajuntament ja molt més i continuen tenint pisos buits que paradògicament estem veient que s'estan ocupant, quan deien que no en tenien, resulta que sí que en tenen, ja l'Ajuntament no fa res. Li recordo que la llei de multar els bancs, el propi Tribunal Suprem la va tornar a activar dient que se podia multar els bancs. Llavors jo, senyor alcalde, li dic, el dia que vulgui vostè que fem alguna cosa, una taula rodona i en parlem d'aquestes coses que creiem nosaltres importants, si vostè creu que s'ha de fer, estarem encantats de fer-ho, i si no, l'únic que li diria és posi'ns una mica les piles, sisplau. Posi'ns les piles perquè a l'escala sí que passa alguna cosa. Passa alguna cosa més que pugi sorra quan n'hi ha tramuntana. Passen més coses, eh? Gràcies.
Josep Lluís, gràcies a vostè. Fins a la propera. Ara en parlem. Víctor, alcalde, tema d'habitatge que preocupa i, en tot cas, des d'aquesta plataforma, des de l'APA, Josep Lluís Gómez, amb aquests ítems, té la paraula.
Primer de tot, doncs jo crec que la manera de plantejar la qüestió i la manera de dirigir-se a mi, doncs jo em sento d'alguna manera que ens falten el respecte amb el to i amb les paraules que ha dit el senyor José Luis. Per tant, jo li diria que no ho fes perquè jo amb ell segur que no ho faré. La PA jo crec que fa una funció innegable i ha fet una funció, no només a l'escala, òbviament, sinó a tot el país, de pressió, que ha donat fruits molt importants. I aquesta llei és fruit, en part, d'aquesta pressió social, que d'alguna manera també l'ha exercit la PA, segurament liderant-ho des de molts àmbits. Per tant, que quedi clar d'entrada això. Per tant, jo el meu respecte a la PA. Una altra com a institució. Una altra cosa és doncs que al final estem parlant de persones, parlem de discursos i parlem de concrecions. I jo el que he volgut dir a la primera intervenció és que no es pot enganyar la gent, o no es pot donar, millor dit, no enganyar, perquè no hi ha voluntat d'engany, entenc, però no es pot donar falses esperances a la gent que l'Ajuntament doncs, té la possibilitat, té la competència, té les eines per resoldre el problema de l'habitatge, perquè no és cert, perquè no ho té l'Escala, perquè no ho té Figueres, perquè no ho té Roses, perquè no hi ha cap ajuntament. L'Ajuntament de Barcelona, que està, per exemple, és el més significatiu, perquè estem parlant de la capital de Catalunya, hi ha, l'altre dia llegia el diari, La Vanguardia, no fa masses dies, també els problemes que tenen, també el que diu la PA, també el que diu l'alcaldessa Colau, també les dificultats que tenen per l'aplicació d'una llei doncs, que amb molt bona voluntat no s'han donat les eines als ajuntaments perquè finalment això es pugui aplicar i per tant es deixa una vegada més. D'alguna manera la competència municipal es veu erosionada perquè ens obliguen a fer coses per les que no estem ni capacitats ni per les que no tenim prou competències, prou eines i prou recursos. En qualsevol cas, a Barcelona està passant una qüestió doncs, que passa arreu i és que, òbviament, hi ha ocupes, òbviament hi ha persones i famílies amb dificultats i, evidentment, hi ha dificultats per atendre aquestes necessitats que, del conjunt de la ciutadania, que jo entenc que són greus i, per tant, entenc que des del nivell, a nivell polític s'han de buscar solucions. Però que s'hagin de buscar les solucions no vol dir que hi hagi aquesta obligatorietat i que l'Ajuntament de l'Escala pugui resoldre un problema com aquest, que és dificultós. No es pot parlar de pisos buits, no ha dit la xifra el senyor José Luis, però sembla que en parlen de, no sé si 900 o 1.000... No,
991.
991.
Deien
un registre de la Generalitat que nosaltres no ens lliga de cap manera. En tot cas, hi ha habitatges que estan buits en el sentit que no hi ha ningú ocupant-los a dia d'avui, però que de manera estacional doncs, s'ocupen i que tenen el seu propietari. Per tant, no podem parlar de que hi ha 1.000 habitatges buits i que això ha de... Doncs, que això confongui el personal, a la gent, i dir, home, i a tots aquests habitatges buits s'ha de poder buscar una solució per les persones que fan dificultats.
Entenc que refereixen a que sí que a la pàgina web de l'Ajuntament hi ha un link cap a l'Institut d'Estadística de Catalunya on surt aquesta xifra i l'agafen a través de la pàgina de l'Ajuntament.
Sí, però
i el link hi és cap a aquesta xifra.
Sabem que aquesta xifra, no, jo crec que qualsevol persona sap que aquesta xifra, 1.000 pisos, 1.000 habitatges buits aquí a l'Escala, en el sentit buits, perquè buit, insisteixo que pot dir diferents coses, en el sentit que estan a disposició i que aquests pisos els podem anar a buscar per incorporar-se a l'habitatge social, ja em sembla una xifra doncs, que no s'ajusta a la realitat.
Quants n'hi ha o quants n'hi deu haver?
Ho desconeixem. Nosaltres, entitats bancàries, penso que vam fer una reclamació d'uns 60. És veritat que va venir la llei, es va suspendre l'aplicació de la llei en alguns articles, és veritat que s'ha aixecat aquesta subvenció en algun aspecte, però en tot cas jo crec que la PA doncs, fa la seva feina i els serveis socials i l'àrea d'habitatge amb el regidor i amb els tècnics doncs, fan la seva. M'ha semblat que deia, no he tingut temps d'apuntar-ho, que diu el senyor alcalde pensa que no hi ha ningú, no hi ha ocupes aquí, però n'hi ha molts. Jo no he dit res d'ocupes, no he dit si me'n semblen poc, me'n semblen molts, si n'hi ha o no n'hi ha, per tant, no, que no digui coses que jo no he dit. No ho sé si hi ha alguna cosa més.
I una altra cosa del registre, de les instàncies entrades de registre, deia una de mes de març i una altra d'octubre.
En total desacord. En aquest cas, jo crec que es refereix al cas del que parlem, del que no hem concretat, però en qualsevol cas està sobre la taula. En aquest cas diu que s'ha d'entrar una instància el mes de març. A mi em consta que amb la família o amb les persones s'hi han anat trobant serveis socials i que tenien des del primer dia totes les indicacions que havien d'atendre, que havien de presentar tota la documentació per poder tramitar-ho convenientment. Però en qualsevol cas jo no puc parlar en concreció d'un cas perquè desconec si l'entrada el mes de març va ser posterior, si s'ha contestat al cap d'una setmana o no. Sí que tinc constància, i vull dir-ho perquè també ho ha dit el senyor José Luis, que la petició finalment s'entra el mes d'octubre. A finals d'octubre en consta, per tant, estem a principis de novembre, mes d'octubre, si un desnonament el tens a la vista 6 mesos, 7 mesos, 4 mesos, jo és el que he dit abans, en 15 dies és impossible. Per tant, l'Ajuntament no pot resoldre els problemes d'habitatges que tenen totes les famílies que passen dificultats de l'escala. Dir que això és possible és faltar la veritat. Això no vol dir, això és compatible, el discurs que faig jo, amb fer tots els esforços necessaris per incrementar el parc de lloguer social, per a les entitats bancàries ser insistent i amb els recursos que tenim, amb les eines que tenim, amb les possibilitats que tenim, intentar que aquests habitatges aflorin i, per tant, incorporar-los a l'habitatge, que l'Ajuntament pugui ajudar puntualment a famílies que tenen dificultats. Jo crec que tot això és compatible, tot això s'ha de poder debatre i, home, jo li demanaria, diu, amb un to molt despectiu, ha dit l'alcalde, deixa'm que ho digui, sisplau, l'alcalde no apareix a les taules d'habitatge. Home, no apareixo. He anat en alguna i és veritat que no aparec, òbviament, perquè no em compet anar-hi, perquè per això tenim el regidor, tenim els tècnics i jo no vaig a totes les taules. Faltaria més.
En Josep Lluís ha tornat a trucar, no per entrar en antena, però sí per demanar disculpes pel to que ha utilitzat en aquesta intervenció. En tot cas, una mica li respon a Víctor, que reconeix que el to potser ha estat no el més correcte. Avui hem dedicat amb integritat el programa a temes d'habitatge. M'hauria agradat fer tan sols una cita, te'ns queda un minutet just per a les dues, almenys a les obres de les places i a la reordenació als carrers que han canviat de circulació des d'ahir. El carrer de Gràcia torna a ser d'entrada al nucli, el Pintor Massaneig és obert fins a dalt, el carrer Enric Serra és tallat perquè ara s'està treballant intensament a la zona d'aquest carrer que travessa les dues places, i una altra via d'entrada, per exemple, per anar al carrer del Mar, carrer del Port, és el carrer els Germans Mas Ferrer.
Exacte, i la Moreneta a l'esquerra.
I la Moreneta, i llavors continuar amb l'Enric Serra. Tot bé i en ordre, aquesta obra, Víctor?
Sí, la veritat és que és una obra molt i molt apretada en el temps, que ha d'estar feta per final d'any, i avui, doncs, comentant-ho amb els tècnics, sembla que anem a bon ritme, i per tant, doncs, tant de bo quan arribi final d'any estigui acabada i els Reis, com dèiem, la setmana passada els puguem rebre tots els honors a la plaça.
La setmana vinent continuarem. Víctor Puga, alcalde de l'Escala, moltes gràcies.
Adéu-siau. Gràcies a tots, bon dia.
Són les dues i ara notícies, les d'àmbit general, notícies en xarxa, edició migdia. Adéu-siau, fins a la propera.